Bueno, vinga, adéu,
adéu.
Adiós,
ara parlem de Johan Cruyff, amb Sergi Pàmies. Sí,
Catalunya Ràdio. Les notícies de les 11.
Bon dia, us informa Joan Bota. Israel ha tornat a bombardejar aquesta nit Teheran i Beirut i ha castigat magatzems de míssils i instal·lacions de Hezbollah. I l'Iran ha atacat també Israel i ha causat destrosses a Tel Aviv. La guerra de ple en la quarta setmana continua, doncs, sobre el terreny als diversos fronts enmig de la pausa ordenada per Trump en els bombardejos a infraestructures energètiques de l'Iran. El president nord-americà defensa que hi ha converses en marxa, desmentida aquesta informació pel règim dels ayatolars. La Unió Europea reclama una negociació, com deixa clar la presidenta de la Comissió Europea, Ursula von der Leyen.
Creiem que és el moment d'anar a la taula de negociacions i posar fi a les hostilitats. La situació és crítica per les línies de subministrament energètic a tot el món, però és de màxima importància que s'arribi a una solució negociada que posi fi a les hostilitats.
Notícies, Natàlia Ramon.
Avui el govern aprovarà un paquet de 400 milions d'euros en ajudes per fer front als efectes de la guerra. En una entrevista al matí de Catalunya Ràdio, el conseller d'Empresa, Miquel Samper, ha explicat que aquest primer paquet d'ajudes s'anirà modelant segons la durada i les conseqüències que vagi tenint el conflicte. D'entrada, per a les famílies es destinaran 30 milions d'euros que serviran per pal·liar les repercussions de l'alça del preu del petroli i també del gas que tenen els més vulnerables.
Hem de veure quina evolució té en transports, amb els preus energètics a la llum, quina evolució té fins i tot amb les primeres necessitats com pot ser l'alimentació. Per tant, hi ha aquesta mesura que, insisteixo, per bé que pugui semblar ara que és poca quantitat, serà revisable amb la mesura en què observem que es necessiten més, no? Qui podrà acollir-se? Aquelles persones que acreditin tenir la necessitat. I estem parlant dels col·lectius més vulnerables.
El govern espanyol frena les pretensions del PP i Junts i també de l'extrema dreta que volien endurir els requisits per accedir a la regularització extraordinària d'immigrants. Els populars havien aprofitat el pas pel Senat d'una altra llei, la de multireincidència, per afegir-hi esmenes. Dues d'elles, l'executiu les veta, perquè diuen suposaria la creació de 400 places noves de fiscals i 400 més de funcionaris de policia amb un pressupost de gairebé 70 milions d'euros. Anem a Madrid. Tania Tàpia, bon dia.
Bon dia. El PP, Vox i Junts volien que per accedir a la regularització extraordinària no fos suficient en presentar una declaració responsable per part de l'interessat dient que no es té antecedents, sinó que calgués un informe policial complet. Això, segons el veto que presenta l'executiu, suposaria crear 400 places noves de funcionaris a les comissaries d'estrangeria amb un cost de gairebé 17 milions. El mateix argument, l'econòmic s'usa per fer descarrilar l'altra esmena dels populars, a la qual Junts també hi va votar a favor al Senat i que demanava la creació de més places de fiscals en dos anys, segons l'executiu, 491 amb un cost de gairebé 54 milions. El text sobre la llei de multireincidència, ja sense aquests dos canvis, es vota dijous al Congrés. Tània Tàpia, Catalunya Ràdio, Madrid.
Operació policial a diferents poblacions de l'Alt Empordà amb epicentre a Figueres contra el tràfic de drogues internacional. Hi participen Mossos d'Esquadra i Vigilància Duanera. Figueres, Laia Claret.
Hola, bon dia. Són més de 200 els efectius dels Mossos d'Esquadra i de Vigilància Duanera que han fet aquesta operació policial amb epicentre aquí, a Figueres, a la capital de l'Alt Empordà, contra el tràfic de drogues a escala internacional. Els agents el que han fet és entrades i escorcolls a la zona oest de la ciutat de Figueres. També s'han desplegat a Salt, al Gironès, i a Argentona, al Maresme, i algunes localitats de la Catalunya Nord. L'objectiu, segons asseguren, és posar setge i desmantellar una organització criminal que trafica amb drogues a banda i banda de la frontera. L'operatiu està sota secret policial. Laia Claret, Catalunya Ràdio, Figueres.
A Lleida, la jutja ha reobert la causa del conegut com a crim de Capon, en què un jove va morir a trets l'any 2006. Ho fa tot just quan queden 8 mesos perquè el cas prescrigui. Lleida, Pere Joan Álvarez.
Hola, bon dia. La jutja atén així la petició que l'advocat de la família de la víctima va fer el mes de novembre passat, com ja va avançar aquesta emissora. La magistrada demana un informe al Servei de Criminalística de la Guàrdia Civil sobre les partícules trobades als cartutxos que hi havia al lloc del crim i les que es van trobar a la roba que duia aquell dia l'únic investigat que va arribar a estar detingut, però que va quedar en llibertat per falta de proves. Tot plegat per demostrar o descartar si aquell dia va disparar una arma de foc. Pau Simarró, lletrat de l'acusació particular.
Li preguntem directament a la policia, és possible que només amb aquests components se pugui concloure que efectivament se va disparar una arma aquell dia? Si se'ns diu que sí, llavors el tema donaria un gir important.
El cas estava arxivat provisionalment des de fa 15 anys. Pere Joan Álvarez, Catalunya Ràdio Lleida.
Esports, Marcos García.
Robert Lewandowski demana temps per decidir si vol seguir una temporada més al Barça. El davanter polonès de 37 anys i concentrat amb la seva selecció acaba contracte al juny. Encara en clau de seleccions, el davanter del Girona, Jordi Roca, s'incorpora avui a l'equip espanyol sub-21 per ocupar la plaça de lesionat Jesús Rodríguez. El Barça femení, el club vol renovar el tècnic Pere Romeu per 2 anys més i un tercer d'opcional. Segons avança el podcast de Catalunya Ràdio Fem Futbol, aquesta renovació, la de Pere Romeu, no estaria condicionada a la consecució de títols. A l'Eurolliga de bàsquet, Barça-Efes de Turquia, avui a 9:15, en farem la transmissió al Tot Gira, l'antena digital de Catalunya Ràdio. El Barça és desè i l'Efes, tercer per la cua, ja no pot passar ronda. En ciclisme, avui es disputa la segona etapa de la Volta. Sortida a Figueres, arribada a Banyoles amb el francès Dorian Godon de líder. I a la Champions masculina de waterpolo, avui Atlètic Barceloneta, Novi de Belgrat, a 9:15, és partit de la lligueta de quarts de final.
Fins aquí les notícies.
El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
Teràpia Boomer.
Sergi Pàmies, què tal? Bon dia.
Bon dia, com estàs?
Vàries coses. A veure, primer, ets un boomer de manual, perquè...
Bueno, per això fem una cosa que es diu teràpia
setmana
boomer.
Rebo una nota de WhatsApp d'un mòbil que tens per treballar de l'avantguàrdia, per enviar els articles, que no fa servir mai, és evident. I em dius... Espera't, ara ho posaré, però a veure si puc... Mira, espera't. Hola, aquí.
Què tal, com estàs? Sóc el Sergi.
Sóc el Sergi. O sigui, clar que ets el Sergi. Vull dir, m'has enviat whatsapps amb aquest telèfon, et tinc guardat.
Però tu
ets molt de trucada. Has fet com quan truquen pel fixe. Hola, sóc el Sergi. Clar, però amb un mòbil jo ja et tinc guardat.
Sí, però estic d'acord, que la tradició ve del fet boomer d'haver estat educat telefònicament a través de telèfons fix que no tenien una identitat i llavors t'havies d'identificar.
Sí.
Però portant-ho una mica més enllà... Perquè jo vaig pensar-ho, això. Vaig pensar, no li diguis, perquè no té sentit dir-ho.
Ah, abans de gravar-ho, vas pensar,
sí,
no ho diguis.
És a dir, com que sempre escolto...
Quanta estona vas dedicant?
No, com que escolto els missatges, perquè vaig llegir, o algú em va dir que sobretot no enviés en calent, sinó que un cop hagués gravat un missatge, el tornés a escoltar, per si hi havia alguna cosa que es podia corregir, d'acord?
I llavors, si no l'esborres, i tornes a enviar un altre.
I aleshores vaig pensar... I després hi ha la possibilitat de que no el sàpigues borrar, també. Vaig pensar, i si tot fos intel·ligència artificial, saps? O que t'han robat el mòbil i estan fent un ús espuri. Tampoc serviria de res, perquè la mateixa intel·ligència artificial podria dir, sóc el Sergi.
Clar.
Però vaig pensar que era més... Era assegurar el tret. I després, escolta, si un és un boomer, ho ha d'assumir.
Llavors, si no ho dic des del menyspreu,
aquesta mateixa sorpresa teva... vol dir que la comunicació s'està establint en els termes que ha de ser, que cadascú és qui és, amb el seu passat. I fixa't, tu has trobat la raó. No, és que això ve de l'època en què el telèfon fix... Ostres, estàs fent proselitisme...
Això vol dir que estic aprenent del...
Sí, de la història. És a dir, estàs aprenent història.
I l'altra cosa és Torrente.
Torrente?
Sí. Torrente, a mi m'ha agradat molt aquesta pel·lícula.
Bueno, pues...
I trobo... No, dir que trobo que és una pel·lícula que va en contra de l'extrema dreta. Tu surts d'allà?
No, jo estic convençut que va en contra. El que dic és que va contra tothom.
Jo no ho veig, això.
Sí, jo veig... O sigui, fa una acarnissament especial i singular contra l'extrema dreta total.
Molt evident. D'acord? Sí.
Però al mateix temps va cap a la línia de l'antipolítica. De tots són iguals... El Bertín Osborne que fa de Sánchez és un mangui de dimensions còsmiques.
Bueno, és que bueno, sí, no ho sabem. Però,
no ho sabem, però...
Però l'actualitat sí, et porta a fer aquest retrat, no?
I, d'alguna manera, quan ell fomenta la idea de que ell és la solució, o sigui, que Torrente sigui la solució, ja és l'autoparòdia màxima. Vull dir que jo estic amb tu de que no és veritat que sigui un missatge d'extrema dreta, al contrari, eh?
Sí.
Però... El dubte que jo tinc...
És... Si això seria antipolítica. Si surt a la pel·lícula dient, no vaig a votar.
Ara, no vaig a votar, o tots són iguals, tots són uns manguis, sobretot.
Però, per exemple, tu veus en Polònia hi veus una diferència.
Sí, hi veig una diferència. Jo crec que el sarcasme que fa Polònia és de l'actualitat.
Sí.
Per tant, pirotècnia menor i la sàtira de Torrente té una dimensió més profunda, pel mateix gènere, eh? Perquè no és el mateix fer una pel·lícula que fer un gag de 3 minuts. El gag de 3 minuts ha de ser sí, molt eficaç, ha de seguir una musculatura diferent, d'acord? Ha de fer riure, saps? Però la idea que proposa el Segura és una idea que és per tallar-se les venes. O sigui, tu surts d'allà dient el que proposa Segura és que la solució sigui Torrente, que és el personatge més exagerable.
Està dient que sí, si el món va cop on va...
No, que hi fa un retrat d'Espanya,
sí,
que és un retrat molt àcid i molt versemblant, eh?
Sí.
No dic que digui cap mentida, però ho organitza tot de manera que tu surtis pensant, va, escolta, que els donin a tots pel sac, cadascú que vagi per lo seu... És a dir, hi ha un missatge
sí,
d'aquest tipus.
D'acord.
És a dir, una...
Però...
Com es deia allò que va dir el Montilla? Desafecció. Hi ha una desafecció moral i ètica del que hauria de ser el servei públic i la política.
Però això
que no
de,
és
però,
la missió...
Però una pel·lícula, ara va dir una pel·lícula...
No és la missió del Segura no, fer això. A més a més, ell no, o sigui, ell no enganya ningú. I el que sí estic amb tu, i estic molt en contra d'algunes interpretacions, és que això sigui una pel·lícula d'extrema dreta. No.
No, no.
Al contrari.
I lligat amb això, sí que és veritat que el cinema espanyol no fa retrats socials, com feien Berlangues i companyies. No, o sigui, estem
no
moment...
fa retrats socials des del sarcasme i la paròdia.
Exacte.
Però en fa molts des del drama.
Sí.
És a dir, totes les pel·lícules dels últims 20 anys, inclús de noves directores sobre maltractaments, abusos de l'Església, sobre la situació de la dona jove agredida, tot això...
Atemptats d'ETA, sí, sí.
Ara. És a dir, el que no fa és utilitzar la sàtira per fer aquest tipus de cinema, d'això, des del Berlanga. Però, clar, el Berlanga que més s'assembla a Torrente és el d'una pel·lícula que es deia Todos a la cárcel, que el títol ja et diu que també anàvem cap a l'antipolítica.
Yeah.
Que era una pel·lícula duríssima amb els polítics, que venia a dir que el lloc més segur de tenir un polític era la presó. Clar, això aleshores era molt provocador, però també es va interpretar com una deriva del Berlanga cap a l'extrema dreta. Que Berlanga, a més, com que havia estat a la divisió azul i que no havia sigut un exemple de comunisme militant, doncs s'interpretava que era un traïdor a la causa progre.
Però no creus que ara és un bon moment? Seria un bon moment, pel moment que s'està vivint políticament i socialment al país, per tenir més pel·lícules d'aquestes? Perquè al final també hem fet un judici a sí, Santiago Segura, potser per absència d'altres, no? Perquè li posem la responsabilitat...
Però, que
no...
Jo crec que la diferència entre Berlanga i Segura és que tu d'aquí 10 anys no podràs veure cap pel·lícula de Segura, i l'altra és una obra mestra
absolutament,
pel
sí,
que
sí,
fa al tractament cinematogràfic, inclús un cert humanisme. O sigui, en Berlanga, menys en aquesta de Todos a la càrcel, sempre hi havia un rerefons humanístic. L'humanisme del Segura és de Telecinco. O sigui, el llistó...
És de padre no hay más que uno.
Ara, és aquest llistó.
És entreteniment pur. Ja...
Sí, i un entreteniment, com tu diries, si ara sortíssim aquesta nit amb el Segura, la primera hora jo et diria, hòstia, aquest amic teu, simpàtic, un tio, hòstia, m'he rigut molt. Segona hora, et diria, escolta, aquest tio m'acaba de dir que per què no cremem l'edifici, saps? És a dir, que a la tercera hora...
S'estaria tirant pets.
Sí. O et diria, per què no anem de putes? I sí, sí, tu hauries de dir, home, no, és que jo potser no,
jo
ja...
Era... El Sergi, que jo arribat, té feina.
Clar, i li faria un missatge que diu, hola, soc el Sergi. soc un boomer, però vaja. Sí, sí.
Ja.
Jo crec que és una visió Ara, que tu em diguis que t'has rigut i que t'ho has passat bé, doncs jo ho celebro, que per això està el cinema.
Sí, 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 no, no.
El cinema està per això.
No, però que hi havia tanta cosa i tanta... li posaven tanta responsabilitat, pensava, bueno,
sí, sí, però un milió, 1.700.000 espectadors vol dir que els que tu has sentit que es queixaven eren 3, 12, 25, sí. Però l'altre...
Però després hi ha una cosa que deia el Gorina, que quan vam trucar aquí en el programa, que interessant, que deia... hi ha una cosa amb el Albert Pla i ell que connecten, que és que fan una mica el que els hi dona la gana. I sí, això està bé en el cinema, és a dir, que al final, escolta, no hi ha tanta diferència entre Serra i Segura, no en el que fan, sinó en el...
En l'actitud.
En l'actitud.
Sí, però afortunadament hi ha més gent que l'Albert Serra i el Santiago Segura. És a dir, que a vegades també aquestes actituds sí. extremes, des del punt de vista que me la pela tot, funcionen també per això. Perquè hi ha pocs espais en què algú es prengui la llibertat de dir realment el que li surt del nabó. I aleshores a tu et pot agradar o no agradar.
Però per això m'agrada, perquè al final...
Clar, però a tu a lo millor...
M'agrada
no,
que la gent pugui fer aquest tipus de pel·lícules
no,
i no passi
res. A tu no t'afecta que durant 25 minuts o 35 minuts de la pel·lícula cap actor sàpiga el que és actuar? I siguin tots uns patates perquè no són actors.
Però ja ho saps. El que... És a dir, jo no li demano res.
Sí, sí,
no li demano això a la pel·lícula.
Ara
no li
demano... Avui anirem a dinar a un restaurant que jo ja sé que són vòmits i que són tots uns matats.
Escolta, si anem a menjar...
Ja sabem
a un...
on anem.
Sí, sí, perdona. Ja, si anem a un restaurant de menjar ràpid d'aquest per emportar, doncs ja sabràs...
No, el menjar ràpid per emportar, un respecte, Ricard. N'hi han de molt bons.
Sí, evidentment.
N'hi han de molt
però si
bons.
Però si anem a un restaurant que ja sabem que és un xurro, doncs ja sabem que és un xurro.
Bueno, sí, però aleshores els idiotes som nosaltres d'anar-hi.
Bueno,
i també pots anar a un lloc d'aquests tenint esperit crític. És que jo no veig per què no es pot criticar.
Jo sí, he anat no, jo a veure... no dic que no es critiqui.
Jo he anat a veure el Santiago Segura, jo he passat l'hora llarga, gairebé dues hores, m'ho he passat bé, he observat les reaccions del públic, ja està, però a la sortida he pensat, aquest tio 40 minuts els ha fet gratis.
Sí, perquè ha anat trucant a cameos.
Ha trucat gent que no té ni puta idea d'actuar.
Sí, sí.
I després, la intriga cinematogràficament dona
justeta,
per 20 minuts.
Justeta, sí,
és molt justet. Llavors, si vas sumant coses...
Oh, sí, sí, evidentment ja que pots. Faltaria.
Ara, efectivament, si em trobo uns tios amb una pancarta que digui segura fatxa, diré no. No ho he entès res. Això sí, això sí.
Bueno, Johan Cruyff.
Home, aquest és un altre que també creava grans, els a favor, adhesions i repulses. Sí. Molt, sempre molt, com t'ho diria, molt emocionals. Molt, la gent que estava a favor era molt a favor i la gent que estava en contra era molt en contra.
Tu això sempre has dit que perquè una persona tingui èxit ha de tenir grans
sí.
detractors
això mateix.
I grans és, fans.
És la manera. I després... ha de tenir més fans que detractors.
Sí, perquè si no...
Sí, i és el cas. És a dir, perquè us ho imagineu, heu de pensar una persona... O sigui, a vegades diem, ostres, la fama, conec algú famós, jo què sé, conec el Ricard Rostrell. I anem pel carrer i li diuen, ei, ja et veig cada nit al fax. I tu dius, home, jo fa 4 anys que no vaig al fax.
Sí, o t'escolto el suplement, que això encara m'ho diuen.
O t'escolto el suplement,
sí.
O tal, ei, què passa? Canya, aquestes sí. coses que et diuen. O vas a un restaurant i algú et diu, home, senyor Rostrell, o et diuen, senyor Grasset. Per exemple, et confonen amb algú altre, però et donen una taula, fan coses d'aquestes, d'acord? Tu imagina't això. Doncs ara imagina't una persona que el conegui tothom. O sigui, tu vas al metro o portes els teus fills al Port Aventura i de comentaris d'aquests en tens 2, 10. Però no tens 2.000. Llavors, tu imagina't...
O sigui, Leo Messi de...
No, sí, Leo Messi, però... Sí, Leo Messi. Leo Messi. Sí,
d'aleshores.
Sí. Leo Messi d'aleshores, durant molts anys. I, a més, un Leo Messi que el vas admirar com a jugador, el vas admirar, ja tenies 20 anys més, com a entrenador, el vas admirar com a assessor de Laporta, el vas admirar... És a dir, clar, tu t'anaves fent gran, amb el qual... Els teus fills els explicaves, veus aquest senyor?
Aquest senyor, jo l'he vist jugar al camp.
Jo tenia la del meu fill, la primera vegada, el meu fill petit, quan era petit, la primera vegada que vaig veure jugar a Cruyff. És a dir, tenia 7 anys, o 6.
És com si Messi, és el Guardiola. És el Guardiola...
Clar, però jo he estat amb el meu fill de 20 anys sí, dient-li, veus aquest senyor?
Explicant-li qui era
ara,
aquest senyor.
Havent-li d'explicar... perquè ell tenia altres mites propis, entre ells Messi. Per tant, t'has d'imaginar això. Llavors, quanta gent és capaç de suportar això sense ser un idiota? O, per no dir, per no faltar, sense patir un aïllament d'aquests tipus Elvis Presley. O sigui, jo no sortiré de casa, perquè no puc sortir de casa. Això que explicaven del Messi, no? Que s'anava a prendre una pizza amb uns amics i al cap de 10 minuts hi havia 500 persones a fora de la pizzeria que volien un selfie. Hi ha molt poca gent que sàpiga portar això. Mm. Doncs el Cruyff ho portava. Llavors es feia les fotos que calgués i intentava jugar sempre. O bé et convencia, o bé et seduïa, o bé es cagava en la mare que t'ha parit, que eren les tres tecles. Oh. En general, o bé, si ho argumentava, podies no estar d'acord. Per exemple, en matèria futbolística, hi ha molts moments que el Cruyff es va equivocar. Però ell t'ho argumentava, deia, no, és que ha passat això, pim-pam, jo he volgut fer això. Llavors, si això en els futbolistes i en els entrenadors que van ser deixebles seus, ha tingut una repercussió que no ens podem imaginar. O sigui, és l'equivalent d'un David Bowie, d'un... O sigui, d'artistes d'un Miles
Davis. Que han marcat un precedent.
Una manera. Allò de l'abans i el després, que sempre diem d'una manera cansina, és a dir, el que va fer el Cruyff és això. És, per exemple, això el Guardiola ho explica molt bé. És a dir, nosaltres jugàvem i no sabíem per què guanyàvem o perdíem. I sempre que a la mitja part estàvem perdent, els entrenadors ens deien: més collons, correu més, no està corrent prou, bronques, d'acord? Llavors arriba Cruyff. Llavors el Guardiola sempre explica que en un partit que estan perdent se'n van a la mitja part i el Cruyff els diu: per què correu tant? I els diu: no heu de córrer tant. I els explica que no han de córrer, que el que ha de córrer és la pilota. I els explica, surten a la segona part, fan el que els ha dit Cruyff...
I guanyen.
Clar, això no sempre et passarà. Però el que explica Guardiola, que és la màxima autoritat, jo crec, perquè en aquest país hi ha autoritats sobre Cruyff. En el món n'hi ha més que el Guardiola, però jo diria que Guardiola és el número 1, perquè és el qui més l'ha conegut, qui més l'ha interpretat i qui més l'ha actualitzat i l'ha enriquit, perquè li ha donat racionalitat a una cosa que era molt intuïtiva. Llavors ell explica això, que no hi havia... aquest llenguatge no existia. Llavors això ho inventa, igual que Picasso inventa una determinada manera de pintar, doncs Cruyff inventa una nova manera de mirar i d'entendre el futbol. Llavors, els que ho entenen, això, els seus deixebles, i després entre...
Això és com entrenador, bàsicament.
Sí, però l'entrenador no existiria sense el jugador. O sigui, el jugador...
Però sempre que parlem de Cruyff, almenys jo sempre el Cruyff que jo he heredat és el Cruyff entrenador.
És el Cruyff entrenador, sí.
El Cruyff jugador, després veus algunes imatges...
Jo diria que el Cruyff entrenador és més revolucionari i influent que el Cruyff jugador, tot i que el Cruyff jugador és una cosa que els que el vam veure no oblidarem abans ni que ens morim, i que fins i tot Messi, que és millor pel que fa a resultats i a recursos, no provoca aquesta admiració. I després, Cruyff és l'únic de les grans estrelles del món que ha sigut entrenador. És a dir, que això també és un...
Potser és l'entrenador més famós de la història del futbol.
Sí, però anem a imaginar que no fos el més famós i que hi hagués un altre, o dos més. Perfecte. Però l'únic jugador, o sigui, l'únic que ha sigut un dels 10 grans jugadors de la història...
Bobby Robson.
No, Bobby Robson com a jugador era un patata.
Patata, sí.
Clar, és que aquí està. I en trobaríem molts de bons entrenadors que han sigut jugadors. Per exemple, el Flick ha sigut jugador, però ha sigut un jugador que no passarà a la història. I, en canvi, està sent un entrenador notable i segurament deixarà una empremta, o el Klopp. És a dir, són grans entrenadors, però que no significa que hagin tingut...
Bah, sí, però sí, anava a dir-te Luis Enrique, però és veritat que és un...
És a dir, amb la fama que tenia com a jugador Cruyff, ja en tenia prou. De sobres, que va dir, home, no, s'ha acabat, no, farem més coses.
No, si ho comparem amb Messi, és com si Messi digués, mira, fins aquí, jo he sigut el gran jugador de la història, ja no seré entrenador.
I el dubte que tenim és si serà entrenador o no.
Clar.
És a dir, que si algú pot superar...
És Messi,
pel poder d'influència que té. I després hi ha una altra cosa, que aquesta és única, que és l'estil que tenia ell d'expressar-se, de defensar les seves idees. És a dir, sempre hi havia tres elements, que era l'audàcia, la rebel·lia i les ganes de tocar els pebrots. Llavors, aquestes tres coses eren molt agraïdes. I llavors, si tu tenies la sort d'estar... Per exemple, aquí hi ha dues persones o tres que et poden parlar del Cruyff amb moltíssima autoritat. Són el Xavi Torres, que són el David Torres, que ara està al Girona, i l'Antoni Bassas. Aquests tres, jo crec que són de les persones del món del periodisme que més a prop i amb unes circumstàncies més sanes han viscut el Johan. Però després hi ha tota una sèrie de gent que, per haver estat un minut al costat del Johan, clar, això ha sigut molt important a la seva vida. O sigui, has de pensar que era una persona tan coneguda i tan influent que la relació amb tothom sempre era: per mi és més important conèixer-te a tu que tu a mi. Això és una putada, perquè això ho havia de decidir ell. Llavors, si ell decidia que tu per ell eres molt important, no és el meu cas, eh? Però, per exemple, ja, els seus amics eren molt curiosos. Ell tenia uns amics que eren a mort, però no eren de l'àmbit futbolístic. Tampoc eren grans científics. A lo millor era algú amb qui ell s'havia entaulat i havia trobat que s'expressava d'una manera molt natural. Hi ha un que es deia Josep Font, els germans aquells del restaurant del golf. O sigui, una gent que va tenir l'oportunitat de tractar el Cruyff i que el Cruyff...
Els va reconèixer.
Els va dir, ep...
A mi m'interesses.
Ara, per mi, tu també ets important. Això, però tota la resta de la humanitat... Que...
Tots aquests que diuen que coneixien molt a Cruyff...
És que clar que el coneixien. Aquest sí, el coneixien molt, però potser pel Cruyff, o el Joan Pazzi, per exemple, que me l'he deixat, Joan Pazzi és número 1, també després de Guardiola. És a dir, gent que va tractar-lo, que va estimar-lo, que van tenir una relació realment familiar, d'estar molt a prop. La primera corona de coneguts. I després hi ha centenars de saludats i de semisaludats com jo, que durant una època, per circumstàncies, vam tenir l'oportunitat d'estar-hi a prop. Però tu no et pots imaginar la diferència que hi havia entre la importància que era per mi.
Clar.
Jo me'n recordo una nit que em van trucar i dir, escolta, el Johan vol que vinguis a un sopar perquè allà al Muntanyà, no? I jo tenia els nens i tal, i vaig dir a la meva dona, escolta, m'ha trucat, i la meva dona em va dir, és que no sé per què estàs dubtant. O sigui, vés-te'n ara mateix...
I si pots agafar perquè, la maleta, ja.
Perquè si tu ara no vas a aquest sopar, ho pagarem durant anys. I efectivament, jo m'hagués estat tota la vida pensant, has pogut sopar amb el Cruyff?
I aquest sopar, què tal? Que...
Molt bé, sopar vam veure una final de la Supercopa. Sí, era un sopar, hi havia la seva família, uns amics, i jo al mig, allà.
Però tocava perquè anessis allà amb la seva família a mirar
perquè,
un partit.
Sí, bueno, perquè sabia que jo era al Muntanyà, i aleshores, doncs, bueno, per cordialitat, era així, ell. I a més no et trucava ell. És com tu, que no em va deixar un missatge
de dir-me,
soc en Johan. Saps? No, t'arribava una trucada d'algú que deia, escolta, avui es fa això. I d'alguna manera no et donava opció. Una altra vegada que em va trucar, que aquest sí que em va trucar ell, a casa. Jo tenia un contestador, eh?
Sí.
Contestador automàtic, dring, dring, hola, soy Johan. I aleshores jo agafo el telèfon.
Però tu vas pensar que era una imitació.
Clar. Jo agafo el telèfon i m'explica... Tinc un amic holandès que ha obert una fisioteràpia, un espai de fisioteràpia, a Sitges.
I tu que et veig fotut?
No, i diu, m'agradaria que li fessis un article perquè s'està donant a conèixer i és amic meu i és molt bo. I tu creus que jo vaig dubtar un moment si la deontologia, si jo m'havia de plantejar... Si, com
si Johan et diu que fas un article...
Si m'hagués dit, mira, Sergi, ara mateix passarà un camió de les escombraries per aquí, tu surt i deixa't atropellar. I jo m'hi hagués llançat. És a dir, hi ha un punt, els que hem sigut cruifistes idòlatres, que a més no ho recomano, eh? Jo crec que s'ha de ser més crític i més racional. Però tenia això.
O sigui, jo t'he conegut pocs fans, o sigui... Real...
Jo només en tinc un. Jo només respecto l'autoritat, com a autoritat infinita, eh? Respecto
moltíssima. Si li perdones tot a Johan.
Tot.
Tot.
I tot el malament que em parlen, que hi ha gent especialitzada en parlar-te malament del Johan, d'acord, dic, posa en una balança tot el bo. I mira'm amb aquestes misèries i mesquineses que m'estàs plantejant. Això vol dir que no les va fer? No, no. Jo ho admeto, però a mi no em discuteixis.
No me'l toquis.
He tingut la sort d'enamorar-me de la figura quan jo era un nen, que és el moment ideal, perquè aleshores no racionalitzes, i ara no em vingueu a tocar els collons.
No, però per tu, quan eres gran, poder anar dinant amb ell devia ser espectacular.
Sí, tampoc hi vaig anar tant, però les vegades que hi vaig anar ho vaig aprofitar al màxim.
Clar.
Sí, sí, a més, que et diria que no calia fer res, havies d'estar allà i escoltar-lo. I també veure aquesta dimensió humana, que és el que et deia, com tractava els cambrers, com tractava el cuiner que li havia fet, el que li oferia, perquè el tio que li venia a oferir el vi... s'estava 10 minuts, perquè per ell era l'oportunitat, m'entens? O sigui, tota aquesta manera de tractar la naturalitat, la simpatia, era un home extraordinàriament simpàtic, doncs tot això val la pena.
I fumava?
I fumava durant un temps. Ha estat més anys sense fumar que fumant, eh? També es deia que sí, fumava les mitges parts, i feia broma, explicava sempre una anècdota d'un jugador d'alemany que es deia Box, que és el que més millor el va marcar, que era un defensa... de la selecció alemanya, d'acord? Que és quan van jugar a la final de la Copa del Món i van perdre. Llavors explicava una anècdota del Box que deia sempre ens pregunten si els jugadors de futbol han de tenir relacions sexuals abans o després dels partits. Diu, el Box sempre deia abans o després, cap problema. El problema és durant. Doncs això és humor Cruyff. I després tenia una gran capacitat... per intentar-te convèncer de coses que tu no entendràs mai. Perquè era molt obsessionat pels números, eh? Tenia una obsessió numerològica molt interessant, que jo, evidentment, no sabia de què en parlava, però que quan sortia sempre pensava, si hagués sigut matemàtic, hagués parlat només d'això. Perquè em sembla que era un tema que li interessava de debò. En fi, una cançó, cançó que canta el Cruyff.
We gingen naar het boksje kijken van een verre neef. Waar kreeg die jongen klappen, want die ander was op dreef. Toen kwam die derde ronde en die werd een neef fataal. Ze gimpje zonder op de mat en hij lag in de zaal.
Avui, que fa 10 anys que va morir, amb 68 anys, de càncer de pulmó, Johan Cruyff, avui l'hem recordat amb Sergi Pàmies, amb aquesta cançó que dius que és ell cantant, eh?
Sí, 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 una cançó horrorosa, no es guanyarà la vida com a cantant, però escolta...
Home, ara això seria viral i seria...
Ara, petaria TikTok, clar.
Sergi Pàmies, gràcies.
Salut.
Ara tornem.
La meva mare cada any va veure les processons, però ara ja li costa moure's. Cuideo li va trobar una cuidadora i li va proporcionar una cadira de rodes. Aquest any hi torna. Cuideo!
Saps quan admires un àlbum de fotos i murmures? Érem tan joves. Sílvia Solet convida a navegar pels records i a reviure moments de tendresa, alegria i joia. Una lectura que t'abraça i et recorda que la felicitat es troba en les petites coses de la vida. Érem tan joves. El nou llibre de Sílvia Soler, editat per Univers.
A Bonpreu i Esclat, la Pasqua se'ns nota. Les mones més delicioses les tens a les nostres fleques, de mantega, de nata o de trufa, irresistibles. I si ets més de xocolata, hi trobaràs una gran varietat de figures de xocolata per delectar petits i grans. Per celebrar la tradició més dolça, vine a Bonpreu i Esclat a buscar la mona.
Benvinguts a la renaixença del segle XXI.
Soc palet de la Sagrada Família.
Des de fa...
27 anys.
On t'hem d'ubicar?
Ara la Torre Jesús.
La grossa?
La grossa, sí, sí, la central, la que es va coronar ara fa poc.
Quan creus que s'haurà acabat del tot?
Jo ho veuré, eh?
Sí?
Jo, sí, sí, la majoria que esteu aquí també ho veureu.
Mira, ha dit perquè... la majoria, eh?
La majoria. Sí, m'ha mirat a mi. Ha mirat aquesta taula.
No, no ha dit vosaltres dos. El 100% no ho ha dit,
no?
Eh?
No, no, sí que la veureu acabada.
La renaixença del matí de Catalunya Ràdio, amb en Peyu i companyia. Dilluns a dijous a les 12 del migdia.
I si ens vols veure, cada nit al canal 33 i a la plataforma 3CAT.
Ben-Hur, La Missió, Jesucrist Superstar.
L'Orquestra Simfònica del Vallès presenta Una passió de cinema amb les grans bandes sonores de Setmana Santa sota la direcció d'Isabel Rubio i amb cors del país.
Del 14 al 31 de març a Lleida, Terrassa, Sabadell, el Palau, Manresa i Tarragona.
Entrades a osvallès.com.
Aquest juliol el Tour de França sortirà des de Barcelona. I per començar a rodar et convidem a la Festa dels 100 dies. 26 de març, 6 de la tarda, passeig Lluís Companys. Iniciarem el compte enrere i descobrirem en primícia la cançó oficial.
Hola, som els Doctor Prats i us esperem a la Festa dels 100 dies.
Energia per recórrer carreteres infinites.
Ajuntament de Barcelona.
Ja m'entens.
Un programa d'un altre gènere.
Hem avançat molt, hem guanyat moltes medalles com a col·lectiu, però encara ens queda molt camí per recórrer.
Ja m'entens, el podcast LGTBIQ+.
Amb David Ávila.
A l'app i al web de Catalunya Ràdio.
I també disponible a la plataforma 3Cat.
La cançó pendent. No m'agrada ningú.
Caminant al teu costat. Em semblava irreal.
Albert Miralles.
Oh!
Quin honor que em saludeu d'aquesta manera. Escolta, que esteu sentint una cançó meravellosa, una vegada més, de Clara Vinyals, és a dir, la responsable lleidatana de Renaldo i Clara, aquest projecte que ens està a punt de fer feliços una altra vegada perquè estan a punt de publicar nou disc.
Ronaldo.
Aquest n'és el segon avançament, es diu Tan Brillant, i és una cançó, ja ens ho va dir ella, a una entrevista, que us convido a recuperar, si voleu. Aïcat, el programa Pausa, ja ho deixo aquí caure.
Sí, sí. Ah, ja ens va dir... Com s'hi va, l'aplicació?
Doncs, vés-hi, te la baixes.
Busca,
que tens un iPhone, tu? App Store? Aplicació sí. iCat i directe cap allà.
No, però
Ricard, si no, a través de l'aplicació de Catalunya Ràdio, home,
evidentment
també.
Que el Ricard ja té l'aplicació del 3Cat, home.
No, el que tinc és de Catalunya Ràdio.
També hi pots anar.
També, però, des de la Catalunya Ràdio, també.
A programes.
Clar.
A
programes, busques Pausa.
Pausa.
Hòstia, Albert Miralles.
Aquesta publicitat.
Qui ho fa el programa? No surt,
La Mariona Batalla i un servidor.
Surt Independents, Pausa no...
Independents també està molt bé, vull dir. Programa mític de la casa. Allà hi trobareu una entrevista a la Clara que ens va dir...
Està lluny, això.
Està la P, la P de Palma. Que aquest nou disc, hola, aquest nou disc és un compendi del que ha estat darrerament aquest pop més electrònic i el que havia sigut en els seus inicis, que era un pop una mica més orgànic de guitarres acústiques. Doncs aquesta té una cosa així. Mira.
Aquesta és la teva cinto?
No, això és una... Aquesta és la meva cinto.
Fusionant antenes, eh?
M'encanta la metaràdio.
Però no coneixes la seva cinto.
Ara mateix no, ara mateix no.
Això és amb l'entrevista de Bert Salazar, eh? No, però això... Llarga la cinto, eh?
Sí. Va! No comença mai!
Ara em fa vergonya, eh?
Una pausa i tornem.
Hola, hola, com esteu, oient? Sigueu benvinguts.
Es diu pausa, però ja veieu que tenim un nervi que no podem aturar.
A l'app de Catalunya Ràdio també es pot recuperar.
Es pot recuperar tot el que vulgueu. I sobretot, recupereu les cançons de Renaldo i Clara, que és el que he vingut a dir, que és meravellosa.
Gràcies, Albert.
A vosaltres.
Molt bon dia, sóc el Caleb d'aquí del quios. Què ens queda pendent?
En un momento dado ganaremos.
I tant que sí, ja veuràs com ho guanyarem.
Te van a dar el plomo d'oro.
Una mica.
Bueno, tenía manos y pies muy grandes.
Això no és veritat.
Puede ser los pies para jugar y los manos para cobrar. Ole, portero. Ole, portero.
Que no falti el bon humor, mai.
Me han dicho en Holanda que un paloma no hace verano.
No potser, home.
Te he engañado otra vez, tú. Y mientras Balón ha estado conmigo, ellos no marcan nunca.
Pues mira, et dic sincerament. Sí, senyor.
Cruyff ja està començant a preparar-se la propera temporada.
T'envio petons i el que faci falta.
L'hora dels temes pendents, en Gerard Jovany, Joel Díaz, sí. Carles Roig i Xavi Espinosa.
Hola. Doncs aquest primer dimarts de primavera ens arriba amb un grapat d'informacions interessants que...
Ens hem empat, eh?
Eh?
No, el ja empat.
Aquest senyor...
El senyor viu.
Un altre cop aquí, no.
Josep Maria Bartomeu, bon dia.
Que fa molta gràcia, fa molta gràcia. Sí. Passer,
sí.
Molt interessant, la ciutat de Làmies, sobre Tom Cruise.
Tom Cruise? Tom Cruise.
Johan Cruise.
Sí. Què vol, senyor Bartomeu? Vagi al gra, sisplau.
Vaig dir-ho dir, molt bo, aquest noi que tenim aquí, Gel, hem de fer alguna cosa junts.
Jo,
sí, estaria bé fer alguna cosa junts.
No, ni de conya, Ricard. No se m'ha ocultat absolutament res que poguéssim fer junts el senyor Bartomeu i jo.
Dinar. No, què cony dinar?
No, jo dino cada dia, però...
No, podem fer un espectacle, eh? Un mònec.
Mònec. Ja fa Mònec.
Un monòleg.
Doncs podria tenir gràcia.
Ah, com a Tim Borne i l'Evalo...
Eh? El Tim Borne?
Bertinos Borne i Arevalo, ha dit. Sí, Bertinos Borne i Arevalo.
Ja, el Pocorán.
Acerca el micro.
Joan Pera i Paco Morán, sí. No?
Miqui Benili.
Sí.
Benili.
Bueno, senyor Bartomeu.
Toni Llamuc. Toni Llamuc.
Sí, que ja ho he entès, home, sí, però que no, sí, no
ja
ho farem.
Ja ho parlaran amb un pap tomàquet.
No, no farem de duo sí, com.
Podria dir dos tontos muy tontos.
Sí, sí, bueno, aquí, en tot cas, un seria més apropiat pel paper que l'altre.
Sí.
Bueno, després també tenim un tema relacionat amb la guerra de l'Iran.
Ah, guerra de l'Iran. És com si fos guerra, que fa molt riure. De l'Iran. T'has inventat tu, això, Joel?
No, la veritat és que no.
Sí. Tu sí que ets... De l'Iran.
Molt bé.
Ricard, o ell o jo.
Sí, no,
és un ultimàtum.
Està molestant. No sé si
has de triar, Ricard Ostrell.
Jo, tu, sempre trio, tu.
Gràcies.
Estava dient que ens ha cridat molt l'atenció un tema que té a veure amb la guerra de l'Iran i és que diversos mitjans... Pari de riure. Diversos...
És que fa gràcia realment de l'Iran.
Sí, la guerra de l'Iran. Sí.
Perquè totes les guerres són de l'Iran, al final, no? Són un sin sentido, no? Les guerres.
No s'ha de riure d'una guerra, eh? No, rieu d'una guerra.
O sigui, para un moment.
No rieu.
O sigui, la secció d'humor, ara
farem
bromes com aquesta, diguéssim.
Guerra de l'Iran.
No, no, no.
Per què no m'haguéssim pogut posar aquesta cançó?
¿Dónde irán? ¿Eh?
No riguem, no riguem de la guerra, que és un tema...
Està bé, també.
De la guerra no s'ha de riure.
Mitjans han publicat que alguns míssils iranians porten enganxades fotografies de la cara del president espanyol Pedro Sánchez com a senyal d'agraïment, com a mostra d'agraïment per haver-se posicionat en contra de Donald Trump.
Efectivament, Jovany, de fet, acompanyant la fotografia hi ha unes presumptes declaracions de Pedro Sánchez dient que considerava aquesta guerra il·legal i inhumana.
Sí. Companyero, per a la música, què tal, com esteu?
Home, Mikimoto.
No, Mikimoto no.
Ai, perdó.
Un pallasso socialista.
Jo, pallasso, sí, socialista.
Jo et dic a tu, pallasso socialista.
No, a veure, no, perdona, no, Miquel
Calçada i Olivella. Què tal?
Et podem ajudar en alguna cosa, Miquel?
No, els que necessiteu ajuda sou vosaltres perquè, com es diu aquest, el director aquest que teniu?
El Jordi Borda.
Jordi Borda,
gran persona i millor director.
El Jordi Bordes, entre el Bordes, la tele aquest, el Gordo.
No sé a qui et refereixes.
El foie gras.
El Siegfried Gras, i no li digui gordo perquè és una traducció patillera del seu cognom.
Aquests dos que han fet que la corporació entri a la guerra de l'Iran per culpa del Pedro Sánchez.
Ja.
Perquè la foto aquesta que hi ha als missils,
sí,
que el Pedro està parlant allà amb un micròfon que posa 3CLAT. Com us dieu? Com pollos us dieu ara?
És una casualitat, una mala casualitat.
Si no estiguéssim entrevistant socialistes cada dia, això no passaria. En canvi, estem en guerra.
Sí, mira, parlant de socialistes, que molt bona feina a la 2 de Televisió Espanyola. Miquel, gràcies per la teva aportació, sempre valuosíssima.
Almenys no estem en guerra com vosaltres.
Bueno, que no
estem en guerra, home.
No hem entrat a cap guerra enlloc.
Boom!
Acaba d'entrar a l'estudi el president Pedro Sánchez.
Podeu llamar-me Tomahawk Sánchez?
Sí!
Boom!
Sí, pari.
Fa molt de ràdio.
Molt bo.
Salgo bien en las fotos, ¿eh?
Sí que surt bé, sí.
De veritat que el preocupa si surt bé la fotografia que està enganxada en un míssil, que això és el que l'hauria de preocupar.
No, porque cualquier guerra es una pésima noticia.
Sí, sí.
¿Pero habéis visto cómo me quieren en Irán?
Sí que le quieren, sí.
Que aquí, ¿eh? Que la gente canta Pedro Sánchez, hijo de puta.
Sí que canta, sí que canta.
No és tothom, però sí, la gent ho canta.
Hi ha bastanta gent cantant això que diu vostè.
Estoy pensando en mi próxima maniobra audaz.
¿Quina serà?
Voy a presentarme a las elecciones a la presidencia de Irán.
Hòstia, Ayatolá Sánchez.
Quiero ser Ayatolá. Sí.
Ayatolá.
Además, creo que la barba me va a quedar bien.
Sí, como el Jovany.
Sí, exacto, sí, que se ha dejado barba, ¿eh?
Sí, ya he visto que...
Está guapísimo.
Ya he visto que circulan unas fotografías al grupo de WhatsApp del programa.
La verdad que se te veu amb...
Sí, no sé de qui ha sigut idea.
Digui,
pero bueno,
digui.
Antes de irme, vamos a aprovechar el tirón que nos dan los misiles para poner fotos de María Jesús Montero para las elecciones andaluzas.
Mire, yo no sé si le faría gaire favor a la señora Montero.
Espera. Y durante la campaña vamos a lanzar esos misiles
sobre todo en las capitales andaluzas.
Això, la maniobra audaç de...
A veure, audaç seria. Audaç ho seria.
Sí. Anem a més temes, sí.
Sí, també seguim pendents de... Pari de fer això.
És que me iba, ¿sabes?
Ah, se'n va com un míssil. Avui seguirem pendents de la Fira Alimentària, que cada dia ens presenta novetats del sector. No, faré com si no sento aquests tocs.
Que no em poseu la música.
Maria Cinta Mandales, és que no t'esperàvem.
No, ni...
És que mira,
no vols parlar de la Fira Alimentària?
Aquest any, mira... Mira, Ricard...
Tu ja has anat a la Fira Alimentària.
A vegades que diuen menys de 4 contradiccions és dogmatisme.
5
contradiccions. Sí. Bueno, doncs mira, jo he posat un...
És 4 o menys.
Una petita, una petita representació de la comunitat hipernudista i naturista i tel·lúrica del Montseny en aquesta orgia de mort i de patiment que és Alimentària.
O sigui, molt bé, tota aquesta presentació per dir-nos que...
Que vas a la Fira Alimentària.
Intentar canviar el món... Intentar remoure consciències i explicar que ens podríem alimentar sense necessitat d'assassinar, de torturar fins la seva mort els animals i les plantes, que són la nostra família. Us menjaríeu el vostre tiet, per exemple? Eh que no?
No.
Doncs no us mengeu els animals.
Ja. Molt bé.
Ni tampoc les plantes. Ni us vacuneu.
No, m'has contat, això...
És molt important que no us vacuneu. Prou,
o sigui, ha sigut totalment gratuït, això de les vacunes.
I vostè sempre intenta colar la seva ideologia quan, quan entra...
Bueno, ara no embrutem això parlant de vacunes, no, que sé que us poseu nerviosos.
Em crida molt l'atenció de què deu ser l'estant que ha posat Alimentària.
Bueno, doncs, amiga, amb la idea que l'estem gestionant ara, he deixat la Teresa Forcades, que l'està portant ella.
Sou totes dues.
Que som totes dues, i la idea és donar una altra perspectiva de l'alimentació, no? Una alimentació que no assassini ni plantes ni animals. Jo faig promoció de la llum i de l'aire com a elements per satisfer les nostres necessitats nutricionals. Parlar-nos. Parlar-nos ho dejecta per la vagina.
Es menja.
Si tu ara mateix, Ricard, tu t'empasses aire, tu no t'alimentaràs. Però si te l'empasses pel cul, sí que notaràs que els nutrients de l'aire... penetren a la teva cavitat anal.
Vostè enredi qui vulgui, però...
Bueno, escolta'm.
Vostè ven
no, vostè sap
tècniques de respiració per l'anus.
Bueno, és que no coneixeu el vostre propi cos.
No.
El vostre propi temple.
No, just.
Sou estranys en el vostre propi temple. Què és el que té més capacitat d'absorció de la vitamina D, dels betacarotens, de les oxígens, també de tot això? Què és? Quina és la part del cos?
No ho sé, les orelles.
Les parets del recte. M'ho he inventat, però és que no, com que no comproveu res.
Clar. Però tu t'alimentes així?
Deixa'm dir-te, Joan.
Maria Cinta.
Des que som petits que se'ns adoctrina i se'ns ensenya a respirar pel nas, la boca i els pulmons, però l'ésser no està fet per això. Lo natural és respirar per l'anus, el que passa que molt antigament doncs, va entrar aquest tabú i la gent va començar a respirar per la boca, però l'anus té molta més plasticitat,
en cap moment de l'evolució
de dilatació, per l'ésser humà
s'ha respirat per l'anus.
No. Bueno, per tant, què hem de fer? Doncs obrir tots l'anus, deixem que hi entrin totes les coses bones que hi puguin entrar, l'aire, la llum, l'aigua, l'aigua de la pluja, mai embotellada, i una ampolla tampoc, perquè llavors pot fer el buit i tenim un problema i potser hem d'acabar...
Sí, urgències.
Urgències. Cosa que tampoc recomano, una mai urgències. Teniu un problema de salut,
però
teniu
alguna vegada s'hi ha d'anar.
Ja en tenim prou. Anem a avançar, sisplau.
No us vacuneu.
Sí. Què passa ara? A veure, que tenim una trucada. A veure, aquí parlem, sisplau.
Coño, Richard, soy el Tito Álvarez.
Hola, Álvarez. Tito.
Què passa, Tito?
Com estàs?
Què passa, Tito?
No es mal, chap. Estoy aquí metido ya en el avión. Para irme para Venezuela, pero le he pedido ahora una zafata tremendamente atractiva. Hay bueno, que
no cal aquesta valoració. Tito,
le he pedido, Tito. Le he dicho que pare en el avión, que yo me bajo.
Ah, sí?
No me...
Has demanat a l'hostessa que l'avió no surti?
Claro, macho, que yo no sabía que había esto de la Fira Alimentaria. Joder,
clar.
Lo he escuchado ahora, lo llego a saber, no me subo, macho. Que dale, me va a bajar ahora, tío.
Molt bé. No, no et barallis, Tito, que sempre t'estàs barallant amb la gent, va.
Tú, escúchame, tú sabes la de... Me suda lo... Que no estoy fumando. No estoy fumando. Pasa que me quiero bajar porque... Con la Fira esta Alimentaria, tú sabes la de dinero que se saca con
clar,
el taxi.
Home, clar.
Hi ha més gent que el mobile,
Por eso te digo. I, a més, ahí son todo gordo.
Sí, home, n'hi haurà de tot, no?
Us hi fiquem. Tots els cossos són vàlids.
Gordes també. Que no diga que sos machista. Però bueno...
¿Qué?
Gordo, dile gente que se comería su propio peso en nuggets,
bueno,
dile como quiera.
Tito, ¿qué vols?
Mira, vamos a pasar el carrito con las comidas y las bebidas. No sé que nadie va a tomar nada.
Mira quién es en català que té el capità de l'avió.
Para lo de la alimentaria. Esa gente de la alimentaria quieren que los lleven de la fira a comer. Que lo esperen mientras comen y que cuando acaben los lleven de comer a otro restaurante a comer más.
Bueno, van empalmant àpats, ¿no?
Perquè venen això.
I després a puta, que també...
Bueno, això es diu dels congressistes, però no ho sabem. No ho sabem.
S'animen más y es un negocio del copón. Vamos.
Tito, gràcies per trucar.
Gràcies.
Avui és el meu natalici, fills de puta. I no estic dient res.
És l'aniversari de Quim Monzó i de Joaquim Maria Puyal.
Exacte. Exactament.
Des d'aquí, felicitats.
Gràcies.
A tots plegats.
Moltes gràcies.
Com estàs, Quim? Com estàs?
Molt bé. Aniré a fotre un garró. Allà a Sant Antoni, en un restaurant que m'agrada molt.
Sí, home, allà, com es diu aquell lloc?
El Can Toni. El Can Toni. Jo hi he anat. Sí, molt bo.
Em sembla que només fan garrons.
Voleu una mica de bourbon?
No.
Es porto, vull dir una pataqueta i, si voleu, ens podem emborratxar.
Quants anys has fet?
73.
73, eh?
Doncs
estàs molt bé.
I el Puyal crec que té 3 o 4 més, vull dir que...
Bueno, sempre se'n van els millors, eh?
Què estàs dient?
Són tots vius,
què estàs dient?
Estic viu, fill de puta.
Sí,
sí.
I en Puyal també.
Sempre se'n van. Bueno, no ho sabem.
Vols dir de la ràdio, sí, això sí.
De la ràdio, sí.
D'edat? Com que se'n van d'edat? No, parem un moment.
Anem a altres temes. Per exemple, les obres al Camp Nou.
L'IMAC era la pitjor. Mestre Tites...
Hem explicat aquest matí que l'empresa turca que està portant a terme les obres del Camp Nou, l'IMAC, pretén fer fora 399
treballadors. 399
treballadors
que actualment estan contractats per portar a terme aquestes obres de
l'estadi. Això és un escàndol. Home, un mes de la gestió de la junta directiva de l'ex-president Joan Laporta...
Si ha entrat un senyor amb americana a l'estudi...
I una bufanda del Barça.
Si fos per aquí fora...
Soc Víctor Font. Per què m'aplaudiu?
Com estàs, Héctor?
Víctor,
perdona, que ja me n'havia oblidat. Digues.
Bufandes?
No, bufandes no.
Bufandes? No? No. Bufandes?
Pari de fer això. Oblidi les bufandes, ja.
Com pot ser?
Sí.
Jo pregunto, que amb l'estadi a mitges, amb totes les incomoditats que pateixen els socis i les sòcies, l'empresa contractada de manera tèrbola i opaca,
opaca.
Per l'expresident Laporta.
Sí. No, expresident no.
Ex-expresident Laporta.
Ex-expresident
Laporta.
Sí que és veritat, Jovany, que van apareixent informacions sobre aquesta constructora que no són gaire edificants.
Oh, molt bé, Joel. Aquest acudit.
Això ha sigut un acudit, Joel?
Sí, clar.
Hòstia, no ho he pillat.
La idea de que la constructora, quan en Joel se li escapari, en diu una de bona, se li ha de reconèixer.
Escolta'm una cosa. Què passa, que sou racistes ara, no?
Hola, Jan, com estàs?
Hombre, l'Héctor Pons.
Víctor Font.
És que ningú se'n recorda de mi.
Aquesta empresa que ens fa el cap és turca. I els turcs tenen la seva pròpia cultura.
Sí, clar, com tots els països.
I els seus propis costums.
Sí.
I com que el Barça és un club universal, el respectarem.
No, això ja ho va dir també l'Alejandro Echeverría. Estem parlant de deixar sense feina gairebé 400 persones.
Sí, molt.
Què és?
Què?
Ara què?
S'ha obert la porta de l'estudi.
Collons, són les meves cabretes. Mira, quina preciositat, eh?
Sí, són maques.
Pasturant per la gespa al Camp Nou i dir, va, passeu per Catalunya Ràdio.
Això ja no, tenir les cabres pasturant per l'herba del Camp Nou.
Mira que maca aquesta.
Estem al concurs pendent, vinga.
Algun dia se les menjarà, president, les cabretes.
Oi tant, per això les tinc.
A Catalunya Ràdio, el concurs pendent.
Avui es truca la Laia. Laia, bon dia.
Hola, bon dia.
Des d'on truques, Laia?
Pues des de Barcelona, des de la universitat.
Molt bé, què estudies?
Periodisme.
Periodisme, molt bé. Quin
com
curs?
És que sempre truca gent que estudia periodisme?
Estic fent tercer, ara.
Tercer, perquè, volen, perquè els periodistes són els més mal pagats i, per tant, volen 200 euros el divendres.
Volen 200 euros. I, Ricard, no te n'oblidis, la magnífica ampolla del 3CAT.
Bravo!
Bravo per l'ampolla de 3CAT, que conserva el fred tan bé com la calor. Vull dir,
com?
Serveix per les dues coses, Sergi. Ves-li donant voltes.
Vale.
Laia!
Sí.
Aquesta primera pregunta que et faré és de la categoria d'efemèrides d'avui. Saps quin dia és avui?
Avui, 24 de març.
Doncs vinga, som-hi. Laia, avui és un dia importantíssim perquè és l'aniversari d'una persona importantíssima per Catalunya i, en conseqüència, també pel conjunt del món civilitzat. Saps de qui és l'aniversari avui? Un moment, et dono una pista.
Gol, 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 gol.
Ja saps qui és?
Puyol?
Sí, senyora! Sí, senyora! I senyora, si no l'haguessis encertat, t'hagués tirat això.
Comencem a iaia, ui, ui, ui.
Efectivament, Laia, estic parlant del gran, llegendari, pioner i mai prou lloat Joaquim Maria Puyol, que avui fa 76 anys. El mestre Puyol, que diem la gent de la ràdio, considerat per molts el millor comunicador que s'ha expressat mai en la catalana llengua. Tot un doctor en lingüística... Lingüística? Sí, lingüística, perdó.
Lingüística.
Que va dedicar la seva vida a reivindicar el català ben parlat dins els mitjans de comunicació, sobretot els públics, i que avui deu agafar grans mals de panxa escoltant com maltracten la seva estimada llengua, per exemple, els joves del canal Som Eva.
Periodisme de merda.
No, home, no digui això, senyor Puyol. Senyor Puyol és un referent per qualsevol persona que es vulgui dedicar a parlar per la ràdio o per la tele, i no només, Laia, per la qualitat del seu lèxic, sinó també per l'emoció que transmetien les seves narracions del Barça, emocions que no sempre eren positives, Laia, sobretot quan li tocaven el cajetín.
Por favor, no toquen el cajetín, estamos transmitiendo en directo.
En fi, Laia, podríem estar tot el dia posant talls del Puyol, però la veritat és que...
A mi no em dóna la gana.
Tot i que si només jo, si jo hagués només jo poder triar un tall del Puyol...
Què?
Laia,
tu, Indi?
Tinc clar quin seria. Seria aquest.
A ti como te gusta comer los pomodones.
Sí, aquest també era el Puyol. I ara, Laia, ve la pregunta.
Qué bueno. Yeah.
Muy bien. Laia, estàs aquí, eh?
Sí, aquí, aquí.
D'acord. Joaquim Maria Puyol va ser el primer narrador de partits de futbol en català després de morir Franco, i ho va fer, sobretot, gràcies al suport econòmic d'una empresa molt important pel país. Quina era aquesta empresa? Et dono quatre opcions. Aquesta empresa tan important pel país era Catalunya en miniatura, era Semen Cardona,
molt bé,
era Iogurts La Fageda, o era La Caixa, ara coneguda com CaixaBank.
Temps.
Catalunya en miniatura, ja... Ui, mare de Déu, com està.
Sí, nois.
Miniatura.
Laia.
La D?
La D, La Caixa. Resposta correcta.
Sí, senyora.
Anem per la segona pregunta, Laia, que és la important, que és la de puntuació. A veure si vens divendres a concursar presencialment i pots guanyar fins a 200 euros.
I molta atenció, Laia, vale, perquè per guanyar aquesta plaça de finalista hauràs de superar una pregunta de la categoria d'opinió d'altri. Jo et plantejo un tema... I, en acabat, tu hauràs de convertir-te en una altra persona i opinar. No amb la teva opinió, amb la de l'altra persona. M'has entès?
Vale, va.
Vinga, som-hi.
Let's go.
Laia.
Hola, Laia.
Has llegit avui la web del 3CAT Info, abans coneguda com a 324? Si no ho has fet, espero que tinguis una bona excusa, Laia, perquè no es deixa la Generalitat, la porrada de milions que es deixen periodistes del 3CAT Info per tenir-te tu ben informada, perquè tu ara passis d'informar-te. Ara potser semblarà una mica radical el que et diré, però jo crec que els catalans hauríem d'estar obligats per llei a llegir el 3CAT Info abans de sortir de casa, perquè la democràcia, Laia, no és només anar a votar cada 4 anys. La democràcia, a part de drets, també són deures, Laia? I el deure més important, i ho saps tu com a periodista, que tenim com a ciutadans, és estar ben informats. I ja et dic ara que no hi ha millor lloc a Catalunya per informar-se que la web del 3CAT Info. Doncs bé, Laia, si haguessis avui llegit el 3CAT Info, sabries que l'Agència Espanyola de Medicaments ha retirat del mercat i prohibit la comercialització de la Pepa Negra, un complement alimentari per la disfunció erèctil en substàncies farmacològiques que es veu que poden causar algun problema cardíac. Ja sigui en format xarop o en pastilles, la Pepa Negra és un producte que ja porta temps triomfant als principals fòrums dedicats a la gestió d'un drama, el de la disfunció erèctil, que afecta molts més homes dels que ens pensem. I, per tant, la retirada del mercat d'aquest producte, que es veu que funcionava, ha caigut com un gerro d'aigua freda, o més ben dit, ha destrempat la moral de la comunitat titatova. I ara, Laia, ve el repte. Laia, vull que et converteixis en una portaveu de la Pepa Negra. Per exemple, la directora comercial de la Pepa Negra, i defensis el teu producte davant dels atacs de l'Agència Espanyola del Medicament. Estàs preparada?
Bueno.
Has de defensar la Pepa Negra. El teu producte és la Pepa Negra. I tu l'has de defensar, d'acord?
Jo he de defensar que es mantingui.
Que es mantingui en el mercat la Pepa Negra.
Vinga, temps.
Perquè està, jugant, està ajudant a molts senyors. Ja està, no dono més pistes.
Vale. Endavant, Laia.
Bueno, la veritat... Vale. Dic, eh?
Sí, sí.
Ja, Laia.
Aquest producte, la Pepa Negra, és un producte essencial per molts homes que es troben en una situació molt difícil de la seva parella. És essencial que es mantingui perquè molts homes no poden gaudir de la seva vida sexual. Ara. I això no hauria de poder ser.
Sí, senyora. Però què penses?
Més que homes...
Homes. Bueno, les dones també, sí, clar. I els altres homes també, eh?
Molt bé. Puntuació, Garriga.
I algunes cabres.
Hola, bona tarda. Bona tarda. 7.5.
7.5.
Jo tinc disfunció.
Bueno, va,
no passa res.
No m'interessa, Jubany.
Sí, però tu la tens 8, al 8, revés, Sergi.
Un 8.
A tu què passa?
Joel,
no
puntuació.
A mi m'ha encantat. Me l'he cregut molt.
Per tant...
Un 9.
24.5.
Un 9.
Bona puntuació, Laia. Veurem si vens a concursar divendres. Que vagi bé, gràcies.
Adéu, gràcies.
Adéu, Garriga, tens 30 segons. Què t'espera a la tarda?
Doncs mira, a la tarda avui fem el cafè amb la Marta Carreras i la Lídia, amb la Lídia Heredia, des de Washington, explicarem un fenomen que s'està produint de gent guanyant molts diners apostant per coses que Trump acaba fent. En cases d'apostes on pots dir hi haurà alto el foc abans de final de mes.
Pam.
Posen molts diners i llavors Trump decreta l'alto el foc.
Hòstia. Hi ha un d'aquesta taula que fa el mateix. Amb el Real Madrid.
Ah.
Són les 12.
12. Catalunya Ràdio. Les notícies de les 12.
Bon dia, us informa Joan Bota. La Sagrada Família enfila un acord perquè cap veí afectat per l'escalinata del carrer Mallorca hagi de marxar del districte. Els responsables del temple han explicat que l'any passat van tenir prop de 5 milions de visitants, un augment nou respecte de l'any anterior, i que es plantegen ampliar horaris per fer front a l'increment previsible després de la visita del Papa al juny. Anem a la Sagrada Família, Marriera.
Bon dia. El president delegat de la Junta Constructora de la Sagrada Família, Esteve Camps, assegura que les negociacions amb l'Ajuntament estan molt avançades i ben aviat podran tancar un acord per reubicar els veïns afectats per l'escalinata de la façana de la Glòria.
Les negociacions s'han iniciat, estan molt avançades i no hi haurà cap veí que es quedi sense habitatge de dintre del districte, això vol dir que va per bon camí.
Sobre la memòria del 2025, continuen pujant les visites. Pràcticament freguen els 5 milions, un 9% més que l'any anterior, i la majoria de visitants són nord-americans, espanyols o xinesos. Marriera, Catalunya Ràdio, Barcelona.
Més notícies, Natàlia Ramon.
5 exconsellers de Cultura presenten aquesta tarda una querella criminal contra els responsables del trasllat de les pintures murals de Sixena que hi ha al MNAC, concretament contra el Tribunal d'Osca, que va executar la sentència, i subsidiàriament contra els representants de l'Ajuntament de Sixena i del Govern de l'Aragó. La querella la firmaran Joan Manuel Tresserres, Ferran Mascarell, Laura Borràs, Àngels Ponsa i Lluís Puig, que en declaracions als matins de TV3 n'han apuntat els motius.
Si tu obligues a executar una cosa sabent que provocaràs un dany, i més un dany patrimonial, subsidiàriament ets responsable tu. No et defensarà un col·legi professional, qualsevol altre organisme. Si tu fent això és coneixement del dany que provocaràs, n'ets directament responsable. Hi ha molts informes internacionals que no els hi volen fer cas.
Lluís Puig, que considera el cas un desgavell judicial fruit d'unes pressions desmesurades, ha criticat la deixadesa del ministre de Cultura, Ernest Urtasun, per no haver encarregat un informe que defensés no tocar les pintures de Sixena.
Tristament, l'informe que ens falta és el que el ministre Urtasun no ha volgut encarregar. El ministre Urtasun forma part del Consorci del MNAC i no ha volgut que l'Institut del Patrimoni Nacional Espanyol es pronunciï. És l'institut que va denegar el moviment de la Dama d'Elx, que va denegar el retorn de l'obra Guernica de Picasso al seu lloc. I aquí no han volgut intervenir. Aquí hi ha una desídia també
Dinamarca vota avui un nou Parlament en unes eleccions anticipades marcades per les ambicions territorials dels Estats Units sobre Groenlàndia. Els sondejos apunten a una victòria de la socialdemòcrata Mette Frederiksen, que trauria rèdit de la negativa a cedir a les pressions a Donald Trump. De fet, un dels seus eslògans de campanya ha estat una primera ministra amb qui es pot comptar. Els analistes la defineixen com una figura unificadora en un món ple d'inseguretat. Així s'hi referien dos ciutadans després de votar.
Per descomptat, espero que guanyi Mette Frederiksen. No està clar, però és l'única alternativa que veig.
Els ingressos fiscals s'estan perdent any rere any. L'aigua potable no és precisament bona, però tot i així probablement és la millor opció.
Les enquestes apunten a un triomf socialdemòcrata, però amb només un 20% dels vots, cosa que obligarà Frederiksen a negociar el seu tercer mandat amb una dotzena de partits del nou Parlament danès.
El cas dels germans Maribel i Pepus Fernández, que van ser torturats per la policia franquista a començament dels anys 70 a la comissaria de la Via Laietana, arribarà finalment al Comitè de la Tortura de les Nacions Unides. El Centre per la Defensa dels Drets Humans, Irídia, denunciarà el cas a Nacions Unides després que la justícia espanyola hagi rebutjat investigar-lo, malgrat el que estableix la llei espanyola de memòria democràtica. Laura Medina és l'advocada dels demandants.
Considerem que la via internacional, les instàncies internacionals dels drets humans s'han de pronunciar al respecte i obligar l'estat espanyol a que s'investigui de manera efectiva les tortures del franquisme i que es pugui obtenir una reparació integral i efectiva.
L'any passat es van diagnosticar un 8% més de casos de tuberculosi autòctona a Espanya. Són quasi 4.300 casos. Dos terços d'aquestes infeccions van ser en homes, la meitat nascut fora de l'estat espanyol. Són dades que fa públiques el Ministeri de Sanitat avui, que és el Dia Mundial d'aquesta malaltia. Els casos de tuberculosi no han parat de créixer des de l'any 2021, en plena pandèmia. Tot i això, les xifres globals són inferiors al 2015, quan van començar a baixar. Aquesta tendència a l'alça no és exclusiva d'Espanya. Diversos països europeus també han detectat un increment de casos des de la pandèmia.
6 de cada 10 turistes que visiten Girona fan excursions d'un sol dia a la ciutat, segons les dades del primer informe que es fa a partir de les dades d'uns sensors intel·ligents que compten els turistes a través dels seus mòbils. Girona, Fèlix Martín, bon dia.
Hola, bon dia. Hi ha nous sensors que van posar a principis d'estiu concentrats al barri vell i al seu entorn. Permeten fer un salt endavant en l'obtenció de dades del turisme a la ciutat de Girona, destaca Gemma Geis, regidora de Promoció Econòmica.
La reflexió que sempre hem fet de turisme de qualitat, turisme familiar, turisme responsable, a les dades ens acompanyen. És important poder tenir dades per poder comandar aquest equilibri entre el turisme, però la qualitat també del turisme.
En els 3 mesos d'estiu van comptar a Girona més de 62.000 turistes. 6 de cada 10 hi van fer estada d'un sol dia i els que s'hi van quedar a dormir en hotels o apartaments ho van fer de mitjana 2 nits. Fèlix Martín, Catalunya Ràdio, Girona.
I a Itàlia, l'oposició d'esquerres intenta treure profit de la primera gran derrota del govern ultraconservador de Giorgia Meloni al referèndum sobre la justícia. La consulta ha destruït la imatge invicta de la primera ministra en el seu últim any de mandat i a la premsa s'especula sobre si caldria avançar les eleccions. El resultat va ser de més d'un 53% dels vots en contra i un 46% a favor. Meloni ja va dir que no dimitiria la cap de l'oposició i líder del Partit Democràtic, Elis Lane, acusava l'executiu d'arrogant davant milers d'italians que ahir a la nit celebraven la victòria del no als carrers de Roma.
Una majoria ha votat no a una reforma equivocada, però també ha votat no a l'arrogància d'un govern que pensava modificar-la pel seu compte i que no havia volgut canviar ni una coma en 4 tramitacions parlamentàries.
En 4 passatges parlamentaris.
José Luis García rebrà el Premi d'Honor del pròxim Barcelona Film Fest, que arrencarà el 16 d'abril amb una producció catalana, Viatge al País dels Blancs. Barcelona, Marc Garriga.
La 10a edició del Festival Internacional de Cinema de Barcelona a Sant Jordi premiarà el director de Volver a Empezar, que es va endur l'Òscar a la millor pel·lícula de parla no anglesa el 1983. Ho ha anunciat la directora del certamen, Conxita Casanovas.
Crec que és un referent dins del cinema espanyol, és un cineasta que cal recordar, que en un moment en què no era tan fàcil accedir als Oscars, se'n va endur el primer Oscar de pel·lícula internacional i creiem que és important reivindicar-lo també com a divulgador del cinema.
També s'han revelat els títols d'inauguració, aquesta Viatge al País dels Blancs, que narra l'experiència real d'un immigrant ganès a Barcelona, i la de clausura, el thriller francès Assassinato en la tercera planta. Marc Garriga, Catalunya Ràdio, Barcelona.
Esports, Marcos García.
El davanter del Girona, Joel Roca, s'incorpora avui a la convocatòria de la selecció espanyola sub-21. Substitueix el lesionat Jesús Rodríguez. Roca estarà disponible per als dos partits del pre-europeu 2027 contra Xipre divendres i dimarts que ve contra Kosovo. Robert Lewandowski demana temps per decidir si vol seguir una temporada més al Barça. El davanter polonès de 37 anys acaba contracte al juny. El Barça femení, el club vol renovar el tècnic Pere Romeu per dos anys més i un tercer d'opcional. Segons avança el podcast de Catalunya Ràdio Fem Futbol, aquesta renovació no estaria condicionada a la consecució de títols. El nou capítol de Fem Futbol ja està disponible a l'app i al web de Catalunya Ràdio i també a la plataforma 3CAT. També en aquestes plataformes podreu sentir a partir d'avui el podcast Records, titulat Paraula de Cruyff, repassa la figura del jugador i extècnic del Barça coincidint amb els 10 anys de la seva mort. A l'Eurolliga de bàsquet, Barça-Efes de Turquia, avui a 8:45, en farem la transmissió com sempre al Tot Gira, a l'antena digital de Catalunya Ràdio. El Barça és desè i en canvi l'Efes tercer per la cua ja no pot passar ronda. En ciclisme, avui es disputa la segona etapa de la Volta, sortida a Figueres, arribada a Banyoles, amb el francès Dorian Godó de líder. A la Champions masculina de waterpolo, avui Atlètic Barceloneta, Novi de Belgrat, a 8:45, és partit de la lligueta de quarts de final. I avui es disputa una jornada intersemanal a l'hoquei Lliga Femenina, la 22a, a les 8 del vespre, les Roces Palau, a les 9, Cuenques Mineres, Cerdanyola, Benvibre, Vilassana, Voltregà, Manlleu i Sant Cugat, Bigues i Riells.
Fins aquí les notícies.
De seguida ens despleguem per tot el país per explicar...
L'anterior visita papal, 2010, va fer augmentar les visites...
I mentrestant, el recàrrec en Libi per penalitzar els habitatges que estan buits.
En una guerra arancelària no hi ha guanyadors.
Són dades que aquesta emissora ha aconseguit. La informació esportiva, Laia Tudel, bona tarda.
Bona tarda.
Catalunya migdia.
Al Catalunya migdia t'expliquem tot el que està passant.
Amb Òscar Fernández.
Cada dia a les 2.
I a partir de les 3...
L'espai de reflexió a la tertúlia.
Catalunya migdia. L'informatiu central del dia amb Òscar Fernández.
Al Catalunya migdia t'expliquem les coses.
El 12 d'abril torna la Marxa del Pelegrí, la caminada que ressegueix l'últim tram del camí Ignasià de Montserrat fins a Manresa.
Gaudeix de l'onzena edició de la Marxa amb qualsevol de les tres modalitats de ruta, 26, 17 o 8 quilòmetres, i descobreix uns paisatges únics tot fent esport.
Més informació i inscripcions a manresaturisme.cat. T'hi esperem.
Us explicarem tres històries que han passat als nostres col·legis religiosos.
Vaig ser víctima d'abusos per part del pare Blai.
No sabia res del que era el sexe.
Les congregacions voldrien que tots aquests abusos continuessin enterrats.
Jo no puc donar-te aquesta informació.
Em dic Guillem Sánchez, sóc periodista i fa 10 anys que investigo la pederàstia a l'Església.
Noves històries de La Fugida, Veritats Ocultes, Nits sense ficció, aquesta nit a TV3 i a la plataforma 3CAT.
Ral d'Avinyó, embotits realment deliciosos. Una raça rústica, compromesa i amb el caràcter de la nostra terra.
Vera et connecta amb allò que més t'agrada. Vera, fibra i mòbil de veritat, patrocina la Renaixença.
Tu què et voli, perquè el fa...
Un acudit. Això és un gramòfon que entra a un bar i el cambrer diu «Hòstia, un gramòfon que camina!» És de pensar.
Clar.
Vale, demà igual et dic algú si ric o no, vale?
A mi m'ha agradat.
Va, calleu, arribo, jefa.
Déu vos guard.
He vist que balla.
La Renaixença.
El gramòfon, perquè tots sapiguem que estem parlant del mateix objecte, és aquella bestiesa que, si te la fan descriure, no? Podria ser com un tocadiscos de vinil amb una mena de tuba enganxada a sobre. La que escolta aquell Jack Russell, saps aquell gos? Que entenc que devia quedar sort, aquell gos. Perquè els gossos en condicions normals poden sentir sorolls a un quilòmetre de distància i el gos aquell el van fotre 20 centímetres del gramòfon.
Pot saber de quin gos estem parlant?
El de l'anunci, aquell del logo.
Aquell gos va ser precisament la imatge d'una companyia que es deia His Master's Voice, la veu del seu amo.
Sí, senyor. El gos existia, a més. És un gos real que es deia Nipper. El seu amo va morir i el germà de l'amo em va pintar un quadre a l'oli amb aquesta imatge. Diu la llegenda que el gos en aquell moment estava escoltant la veu del seu amo enregistrada abans de morir-se.
No m'ho diguis, això. Em trec el cor.
És tot màrqueting, això.
Segurament, és tot màrqueting, sí. De fet, a la pintura original, l'aparell que hi apareix no és un gramòfon, sinó un fonògraf. Però quan ho va comprar la companyia Berlin's Gramophone, que va ser la primera discogràfica de la història, van canviar el fonògraf pel gramòfon.
Però, Peyu, representa que la diferència entre un fonògraf i un gramòfon l'hauríem de saber, no?
Bueno,
parlant com si això ho hem de saber.
El fonògraf l'inventa Edison 10 anys abans que aparegui el gramòfon.
Vale, molt interessant. Però i la diferència?
Sí. El gramòfon és l'evolució del fonògraf, per parlar clarament, diguéssim. Tenia certs inconvenients, el fonògraf. Per mi el més destacat és que per cada còpia que es volgués fer d'un enregistrament musical, s'havia de fer una altra gravació. Sí, perquè ens entenguem, si tu volies fer 20 discos, havies de gravar 20 concerts.
Collons, jo també.
Sí. Collons, quin negoci, no?
Sí, just tot. Sí,
pràctic.
Just tot. El gramòfon això ho millora perquè l'enregistrament ara sí es fa en discos plans, que recorden els de vinil, molt més assequibles i també era molt més fàcil fer-ne còpies. L'inventa Emil Berliner el 1887, un alemany.
Collons d'alemanys.
Els primers eren manuals, perquè no hi havia electricitat, per fer-lo sonar s'havia de fer girar una manovella, que això déu-n'hi-do també. Si el que gira la manovella no va al ritme que toca...
És una altra cançó, eh?
I no sembla la feina que... No sembla que ho faci el més arriat de la classe, tampoc.